Són les dues, què tal? Bona tarda, en marxa l'Hotel Suís.
És aquest espai, Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Empentes i rodolons, sense que brilli massa el seu joc, el Girona té l'oportunitat d'apropar-se al tren del play-off demà aquí a Sabadell. L'equip de Francisco suma dues victòries seguides, a cavall entre l'optimisme pel bon moment i per recuperar gent, i els dubtes per no acabar d'arrencar pel que fa al joc. No pot fallar l'equip gironí si no vol tornar-se a despenjar del tren capdavanter, igual que no pot fallar tampoc el Sabadell per mantenir-se fora de les places de perill. El panorama és dur, no ens enganyem, en clau arlequinada, veient els rivals que queden fins al final de la Lliga. No s'ha fet massa, però de moment, d'aquella llista que dèiem d'unes 5 o 6 victòries fins al final de temporada, ja li podem restar una, la de Lugo de fa un parell de dies. Repetir triomf demà seria una injecció de moral en tots els àmbits, perquè potser obres ja una petita escletxa per encadenar-ne dos seguits i sobretot per treure't de sobre la llosa de no fer-ho a casa, on fa més de 4 mesos que no es guanya. I més, tenint en compte que el següent en passar per la nova Creu Alta serà el Cartagena. Però anem a pams. De moment, demà duel català, Sabadell-Girona.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, amb l'ajuda del Toni Pacheco.
Es comenta la recepció.
Escoltarem a Francisco, que acaba de parlar en roda de premsa el tècnic del Girona. Saludarem Xavi Boniquet. Tindrem Joan Soteres, president de la Federació Catalana, parlant d'una categoria on no volem ser l'any vinent, la primera RFEF, també el sorteig de les fases d'ascens dels equips de vòlei del Natació Sabadell i Casti, un dels responsables de l'equip de natació del club.
I fora de l'hotel?
El Barcelona pot certificar avui mateix el bitllet per les semifinals de la Champions femenina. L'equip de Lluís Cortès visita a les 5 al Manchester City amb la renda de 3 gols de l'anada. El tècnic no podrà comptar amb les lesionades Jenny Hermoso i Hamraoui. I la selecció espanyola juga avui el bitllet pels quarts de final de l'Eurocopa Sub-21. L'equip de Luis de la Fuente depèn d'ell mateix i en té prou amb empatar a partir de les 9 contra la República Txeca per accedir a la següent ronda.
I a les xarxes socials.
El recordatori que feia avui Gerai Sabariego a les xarxes socials, 5 anys des de la Copa Catalunya guanyada pel Centre d'Esports a la Nova Creu Alta contra el Barcelona B.
De quin partit no estarem pendents?
Del Geneto del Teide contra el Fúria Arona. Primera nacional de futbol femení a les Illes Canàries, partit que arrenca a les 8 i que es va ajornar en el seu dia, atenció, per la negativa de l'equip visitant a jugar amb la mascareta posada.
Avui celebra el seu aniversari.
La llista és llarga. Acabem felicitant l'expalista de Club Falcons, Ramon Mampel, la waterpolista Dana Herchowski, una altra persona relacionada amb el món de l'aigua com és el Llorenç Carbó, i el futbolista del Sabadell Nord, Omar Cani.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria, no arriba a 4 minuts. Per sobre de les dues, avui que el Centre d'Esports ultima la preparació del Sabadell-Girona de demà a la tarda. Avui hi ha hagut canvi de plàning respecte al que és normal, perquè l'entrenament serà a primera hora de la tarda. L'entrenador Antoni Hidalgo parlarà en roda de premsa d'aquí una horeta mal comptada en la prèvia d'aquesta última sessió. Podreu tenir tota la informació, com sempre, a radiosabadell.fm i demà aquí, a l'Hotel Suís, amb les paraules del tècnic de Canovelles en les hores prèvies a aquest últim duel català de la temporada. Tenim en directe, això sí, un dels integrants de la plantilla arlequinada, el migcampista Xavi Boniquet. Què tal, Xavi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Canvi de plans pel que fa a l'entrenament. No sé si ja has dinat o no i ja gairebé enfilant cap a Sabadell.
Doncs sí, 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 hem dinat i, bueno, ara esperar a fer una migdiada, descansar el que puguem i res, entrenar d'aquí una estona.
Sabadell-Girona, partit maco, demà.
Home, molt maco, molt maco. Jugar contra equips d'aquesta categoria i de nivell és molt maco, la veritat. I el nostre estadi amb una victòria de la victòria de diumenge és, bueno, una motivació extra.
Avui s'enceta la jornada, per això, avui juguen l'Alcorcón i el Logroñés, entre d'altres. Veient com està el panorama i faltant només 11 jornades, és potser inevitable ja tenir un ull posat, no, en aquests partits?
Bueno, hem de tenir l'ull posat a tots els partits. D'aquest diumenge era molt important, el d'avui, o sigui, el de demà és molt, 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 molt important, i el de diumenge, és que seran tots molt importants, la veritat.
Em referia fins i tot a estar pendents dels rivals, no? Que ara mateix, per exemple, en funció del que faci l'Alcorcón avui, potser arrenquem demà el partit dins o fora del descens. No sé si ets molt d'aquesta nit, allò, fer un carrusel i anar canviant de partit a partit o no?
Bueno, serà inevitable, clar. Mira el resultat dels que fan els que estem aquí amb nosaltres a la classificació. Però, bueno, jo tampoc som molt partidari mirar els altres. Depenent de nosaltres, si guanyem... i serem a la mateixa posició, o sigui que no, tampoc no hauríem d'estar mirant més enllà del que fem nosaltres.
Arriba aquesta primera jornada intersetmanal del 2021, amb l'equip molt mermat per les baixes, entre els jugadors que estan sortint de lesió en el tram final de recuperació i també la sanció de Pierre Cornut. Es pot notar això físicament en aquest tram de 3 partits en 8 dies? Ho dic sobretot tenint en compte que, per exemple, el Girona recupera peces, els sancionats Bernardo i Santi Bueno, potser ja veurem si arriba a temps o no l'internacional Joel Bárcenas. Per aquí tocarà fer un sobreesforç físic, no, aquesta setmana?
Bueno, sí, clar, són jornades que són amb pocs dies de descans i, bueno, que a les cames el cansanci es nota molt, no? Però, bueno, som el que som i hem de tirar amb això. Si tenim baixes i es recuperaran el més d'hora possible, però, bueno, ara estem així i, bueno, amb això hem de lluitar.
El Girona contra l'Albacete no va jugar el seu millor partit, les coses com són, però va acabar guanyant el temps extra i suma ja 2 triomfs seguits. Com esperes tu demà el Girona?
Espero un equip de màxim nivell. Va fer 2 gols en pràcticament 5 minuts i, bueno, és que al final són equips que de res et fan una ocasió de gol i et fan gol. Vull dir, tampoc no puc esperar ni menys ni més, perquè és que són un equip de molt nivell i que de res poden fer gol.
Afronteu el partit amb una certa pressió, ja ho deia l'altre dia el míster, l'Antonio Hidalgo, que esteu acostumats, que us agradaria estar més amunt, però que porteu tota la temporada aquí i que, per tant, esteu acostumats a estar en aquesta zona baixa de la taula. Però, clar, el Girona, si vol aprofitar el tren de la part capdavantera, tampoc pot punxar, perquè al final té el playoff a 4 punts i al Rayo li falta un partit. Per tant, el tema de la pressió de no poder fallar, arribats a aquest punt, estem igualats.
Sí, ara, clar, tothom es juga alguna cosa, no? A Girona, en el seu cas, pues, com has dit, enganxar-se aquí a la promoció i nosaltres, pues, estar tranquils, intentar treure més al cap i estar en una posició una mica més còmoda. Tots ens juguem alguna cosa cada setmana.
Com està el grup a tot això, per cert, després d'haver passat en una jornada de ser últims a estar ara mateix fora del descens?
Bueno, a veure, no t'enganyaré, la gent està molt contenta, molt, molt animada, molt motivada per afrontar aquest partit, però bueno, també som conscients de que si demà no guanyem i els altres guanyen, pues que ens anem cap a baix una altra vegada, però bueno, que és molt circumstancial, perquè després guanyes una altra vegada i ja tornes a treure el cap del descens i, bueno, és que cada setmana és una final, com et he dit, i guanyis demà o perdis, anirà en funció de lo que facis tu cada setmana i treuràs el cap en funció del que facis cada setmana.
Ara falta també treure's la llosa aquesta de no guanyar la nova Creu Alta, no? Són més de 4 mesos ja sense fer-ho, m'imagino que això es nota, no, també?
Doncs sí, trobem molt a faltar la nostra afició perquè ens recolzava moltíssim i bueno, això, pues, és una nota negativa a tindre en compte, però bueno, sí que tenim moltes ganes de sumar al nostre estadi, ja va ser hora de que podem guanyar el nostre estadi i poder estar més tranquils.
Queda l'últim quart de temporada. Avui fèiem números a la redacció, dèiem, clar, en els primers 10 partits de la temporada de la Lliga, el Sabadell va fer només 7 punts. En els 10 primers de la segona volta, 11. Per tant, són 4 punts més. Aquesta evolució és la dada a la qual ens hem d'aferrar per ser optimistes en el que queda de temporada? Aquest punt de progressió en els mateixos partits de la primera volta i ara la segona?
Bueno, ens hem d'agafar a guanyar cada setmana, la veritat. És que sembla tòpic, però és que no ens queda una altra. No podem pensar en si ara tenim més punts que abans o no, perquè és que pots perdre punts més endavant. Vull dir, és que al final, bueno, és guanyar cada setmana, no pensaria en què vam fer o què hem de fer, sinó en avui entrenar fort i demà guanyar el partit. Ja està, és que només ens serveix això, guanyar i després guanyar.
Doncs queda claríssim, ja el míster l'altre dia deia en roda de premsa, crec que van ser 10 o 11 vegades aquesta paraula, guanyar, després ho vau demostrar a Lugo, no hi ha una altra recepta, crec que ho deia Luis Aragonés en el seu dia, allò de ganar i volver a ganar. Acabo preguntant-te, Xavi, a nivell individual, ha anat a més el teu protagonisme aquesta temporada, consolidat al mig del camp? Per exemple, a Montilivi no va sortir d'inici el partit de la primera volta contra el Girona, i des d'aleshores ho has jugat tot de titular menys un partit, que crec que era Albacete. Entenc que satisfet, no?, també per aquí.
Sí, molt content de que el Misti confia en mi i bueno, de tenir aquests minuts i que si són per sumar i perquè l'equip mostri, bueno, tingui una bona actuació, guanyem partits, correm més, jo què sé. Tot el que sigui beneficiós per l'equip i per guanyar partits és el que importa ara. No importa una altra cosa que això. Prefereixo jugar suplent o no jugar cap partit, però que guanyi el Sabadell tots els partits, que, francament, sincerament, que no jugar tots els partits, però que perdem tots. Vull dir,
jo crec que això ho signaríem tots, allò de sí, el que calgui, però tu acabes salvant la categoria. Això sí, ho hem dit moltes vegades ja, però clar, t'expliquen fa uns anys que series titular en un equip de segona divisió, jugant al doble pivot i...
No m'ho imagino. No m'ho imagino, impossible, no entrava al meu cap, això, no entrava al meu cap, però bueno, mira, la vida dona moltes voltes i el futbol m'ha donat una oportunitat i l'estic aprofitant.
I fins i tot, i amb això ja ho remato, i si em deixes fer la broma fàcil, si et diuen a sobre, tu que ets terrassenc, que seria aquí a Sabadell, més encara, no?
Oh, i tant, no és responsable això de que fos a passar. Tinc molts familiars que són del Terrassa i truquen, hòstia, cabron, tal, no sé. És una mica, però bueno, és un odissa.
Doncs, Xavi, que t'hagin de trucar d'aquí a 11 jornades per dir-te tot això que has dit i una mica més perquè l'equip s'ha salvat al futbol professional, que segur que en el fons també una petita part també se n'alegren, encara que siguin del Terrassa. A descansar i després a entrenar. Xavi Boniquet, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Avui, per cert, primers 4 partits de la jornada 32, com dèiem, Alcorcón, Oviedo a les 7, Màlaga, Almeria a 7:45, Ponferradina, Logroñés a les 9 i mitja hora més tard, Rayo Sporting. Anem a conèixer també l'última hora del Girona.
Hotel Suís.
Minut i mig i un quart de 3 de la tarda d'aquest dimarts, dia 30 de març del 2021, un mes que som ja a punt de consumir una altra vegada. Avui l'horari és del tot amb el peu girat, amb el peu canviat respecte al que seria normal. Encara no ha comparegut Antoni Hidalgo, ho farà a les 3, d'aquí a uns 50 minuts no arriba, quan acabi just l'Hotel Suís, però sí que ho ha fet a la 1 el seu homòleg a la banqueta del Girona, Francisco Rodríguez. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bona tarda.
Ha seguit aquesta roda de premsa. Comencem, si et sembla, per la convocatòria que ha fet pública el conjunt gironí fa, res, uns minuts abans de la compareixença.
Sí, bàsicament perquè ningú li faci cas a aquesta convocatòria.
Ah, està bé.
Sí, i no sóc el més indicat després del tema Estuani,
Vols aclarir alguna cosa? O...
Sí, com veig que hi ha tantes preguntes a les xarxes socials,
sí, sí,
doncs...
Sí, estava plovent.
Res, simplement que ens va, ja ho vam dir, que ens vam deixar portar per una informació del Diari de Girona que apuntava aquesta convocatòria de Cristian Estuani, desconeixent després doncs, que aquestes eliminatòries sud-americanes s'havien ajornat. Per tant...
Estuani... No et faltava raó amb que havia estat convocat, sí. Però no hi va haver partits després i, per tant, no va viatjar.
Sí, sí, que tampoc alguns van voler aclarir aquesta qüestió ficant la pota també. Però bé, convocatòria irreal, com dic, del Girona, perquè hi ha jugadors com, per exemple, Juanpe, que arriben molt tocats a aquest partit, que dependran de l'evolució en les pròximes hores per veure si juguen o no a l'estadi de la Nova Creu Alta, però sobretot amb una absència, Adri, destacada en aquesta llista de convocats, que és la de Joel Bárcenas, que era l'altre jugador convocat amb la seva selecció del Girona,
que va jugar Panamà, diria que va jugar, sí, ho va jugar tot, diria.
Sí, 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 bé de jugar els dos partits, però estan pendents de si arriba a temps o no. De moment no l'han inclòs a la convocatòria per una qüestió de formalitat. No entenc tampoc aquesta formalitat perquè, per exemple, equips com el Centre d'Esport Sabadell no anuncien una convocatòria de jugadors abans del partit, però vaja.
O sigui, m'estàs dient que al final és un joc d'amagar les cartes,
sí.
Sigui perquè publiques o perquè no publiques o perquè la publiques a mitges.
L'ha publicat, amb un nom, el de Pau Víctor, el jove jugador del Girona, que entra en el lloc de Joel Bárcenas. Però insisteixo, segons les paraules de Francisco, i ara l'escoltem, tot pot ser que avui no hi sigui Joel Bárcenas en aquesta llista i demà el veiem a la banqueta de la Nova Creu Alta.
La convocatòria pot tenir modificacions en algun sentit, no? Estem esperant també el tema un poc de Joel, que no pase nada con el vuelo. Bueno, de momento la convocatoria la hemos mandado, pero bueno, puede haber algún cambio por algunos jugadores que también estamos pendientes de su evolución de estas 24 horas y a lo mejor mañana no puedan viajar. Pero bueno, había que pasarla. Lógicamente yo cuento con todos, menos... no, ahora no tenemos ninguno sancionado, ¿no? Esta semana, la primera, hace mucho tiempo. Así que, bueno, de momento ya digo, esos son los jugadores disponibles y veremos el tema de Joel, a ver cómo se da el vuelo. Ya sabéis que está de regreso ya de su selección, ha tenido minutos, que ha venido bien también. Y bueno, con esto decidiremos también mañana, ¿no?
Per tant, molts dubtes al Girona, que no s'esvairan fins a l'hora del partit, pràcticament.
Sí, a més ha de passar un PCR, un PCR en aquest cas també Joel Bárcenas per poder jugar. Però sí, molts dubtes perquè, com diem, hi ha jugadors tocats, Juanpe, el mateix Estuani també estava amb molèsties físiques... Tornen Bernardo i Santi Bueno, l'habitual parella de centrals al Girona, i això genera un dubte que se li ha traslladat a Francisco en aquesta roda de premsa. Per què apostarà el tècnic? Per una línia de 3, com en els últims partits, una línia de 4 al darrere, com en l'últim partit concretament contra l'Albacete, sabent això que no va sortir massa bé aquell partit, tot i la victòria... Serà una línia de 3 o una línia de 4 en funció també del plantejament del Centre d'Esport Sabadell, que, com ha explicat Francisco, defensa amb una línia de 4, però en fase ofensiva són 3 al darrere? Això ha contestat el tècnic.
El Sabadell juega con ese sistema cuando tiene balón, luego cuando no tiene balón se forma en una línea de 4 prácticamente también. O sea, ataca y defiende quizás de diferente manera. Pero esto, bueno, nosotros vamos a depender también de la evolución de esta gente que digo que no está al 100% y que no sabemos si van a estar para competir mañana. Y bueno, mañana tomaremos la decisión. Hemos preparado las dos cosas, para jugar con línea de 4 y para jugar con línea de 3. O sea que mañana cuando veamos cómo está el personal decidiremos, pero ya digo que están las dos cosas trabajadas para enfrentarnos mañana al Sabadell.
Doncs amagant les cartes amb la convocatòria, amagant les cartes amb el possible plantejament del Girona. I una més de Francisco, referint-se al Centre d'Esport Sabadell. Ha patinat aquí una mica a la roda de premsa dient que el Sabadell és l'equip amb més possessió de la Lliga. No és veritat, el Sabadell és el 7è en el rànquing, però sí que és cert que és un dels equips que més aposta per aquesta sortida construïda des del darrere. Però sobretot també ha fet incidència, Francisco, que no hi hagi aquesta idea que és un partit de menys dificultat, per dir-ho així. I ha posat com a exemple el Fuenlabrada 4, Mallorca 1 d'ahir.
Tiene jugadores muy interesantes y que está demostrándolo en todo el año, que quizás le ha faltado un poquito de fortuna de cara a gol, porque han tenido ocasiones para haber marcado alguno que otro, pero es un equipo, bueno, pues que nos va a exigir como todo en la categoría. Yo recuerdo perfectamente cuando fuimos a Fuenlabrada, que parecía que Fuenlabrada era un campo donde había que ganar obligatoriamente, porque no sé tampoco el porqué, pero al final hay que preguntarle ayer al líder que pierde 4-1, ¿no? Es muy difícil jugar en esta categoría con los equipos, porque te plantean cosas diferentes. Mañana nos enfrentamos a un equipo diferente que juega muy bien, que ahora mismo su situación es que tiene que ganar para salir de la zona de abajo, y nosotros queremos ganar para sumar puntos para distanciarnos de todo el mundo.
Doncs, Francisco, parlant del Sabadell, elogis una setmana més. Això sí que no és novetat.
I sobretot dient la competida també que està, o la competició que hi ha entre els equips en aquesta segona divisió, posant com a exemple aquest sorprenent Fuenlabrada 4, Mallorca 1 d'ahir. Ho has dit tu, Adri, per cert, per rematar-ho. Avui es juguen ja els primers partits de la 32a jornada.
Jo he dit els 4, però tu aquí en el guió m'has marcat els dos que t'interessen.
A mi hi ha dos que m'és igual, la veritat. Però hi ha dos que estaré pendents. Estaré pendent. L'Alcorcón Oviedo a les 7, recordem que si l'Alcorcón puntua, el Sabadell cau, dorm avui en zona de descens, i el Ponferradina Logroñés a les 9. Recordem que el Logroñés porta una ratxa nefasta de partits i que està tot just un punt per sobre del centre d'esports Sabadell. Per tant, res, a dinar rapidets ara, perquè a les 3 compareix Antoni Hidalgo, el podrem escoltar tant al web de Ràdio Sabadell com al Notícies Vespre, com demà també a l'Hotel Suís, i demà, com diem, a partir de 6:45 aquí en directe, aquest centre d'esports Sabadell, ja ho direm bé, Girona Futbol Club.
Bon profit, Pau, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vint minuts i mig per sobre de les dues. No sé com esteu de familiaritzats amb la nova escala que hi haurà al futbol espanyol. Tant de bo que no ens hi haguem d'acostumar, com a mínim la pròxima temporada, on tindrem la Liga Santander, la Liga Smartbank, i a partir d'aquí una nova categoria, la primera de la federació, amb dos grups de 20 equips, la segona de la federació i la tercera. Hi ha redistribució i ja comencem a conèixer els primers detalls. D'entrada, els primers participants de la primera, que ens els apropa el Pau Duran.
La primera fase de la segona B ja ha acabat i aquesta setmana arrenca la segona. Els equips dels diferents subgrups es creuen en funció de la seva classificació. 30 equips ja s'han garantit com a mínim ser a la primera de la federació, la mal anomenada segona B, però. D'aquests 30, prop, 4 aconseguiran anar un graó més amunt, a la Lliga Smartbank. El sistema serà el mateix que el de l'any passat, a través d'un play-off. Els que han quedat a mitja taula lluitaran pels últims 10 bitllets per la primera de la federació, però ja no podran optar al play-off d'ascens a segona A. Dos equips de cada lligueta es plantaran a pro. Finalment, els que han quedat a la part baixa intentaran evitar el descens a tercera de la federació, el que implicaria caure a la segona de la federació. Per ubicar-nos, agafem com a exemple el grup català. Nàstic, Barça B i Andorra han acabat els tres primers i ara es creuen amb l'Ibiza, l'Alcoyano i el Villarreal B, els primers del grup valencià i eivissenc. D'aquests 6, 3 jugaran el play-off d'ascens i el millor quart de totes les lliguetes també. La resta aniran directes a primera de la federació. En el grup del mig, Llagostera, Cornellà, Badalona i Lleida Esportiu s'enfrontaran a l'Hércules, la Nucía i l'Atlético Levante. Del 7, només els dos primers tindran bitllet a la primera de la federació i a la part baixa, Ospi, Prat, Espanyol B i Olot intentaran evitar el descens a tercera davant Atzeneta, Peña Deportiva, Orihuela i València Mestalla. De tots, només 3 se salvaran. Anem a la resta de grups. Ens centrarem només en la primera de la federació, l'anomenada prop, repassant els equips que ja s'han assegurat com a mínim ser-hi. El grup 1, Unionistas, Celta B i Zamora es creuen amb Burgos, Cultural Leonesa i Valladolid Promesas. El 2, Real Sociedad B, Bilbao Athletic i Amorebieta, amb Tudelano, Calahorra i Sociedad Deportiva Logroñés. El 4, Algeciras, San Fernando i San Luqueño, davant UCAM Murcia, Linares i Betis Deportivo. Finalment, els 5 formen la lligueta el Sant Sebastià de los Reyes, Castilla, Dux Internacional de Madrid, Badajoz, Extremadura i Talavera de la Reina. Això vol dir que es queden fora del grup de dalt i, per tant, d'optar la Lliga Smartbank, exequips de primera divisió com el Deportivo, el Numancia, el Racing, l'Hércules, el Córdoba o el Murcia. Tots ells aspiren, com a màxim, a un dels dos bitllets que hi haurà al grup del mig per la primera de la federació. I si no l'aconsegueixen, cauran a la quarta categoria del futbol estatal. Tampoc han aconseguit ser entre els tres primers d'altres clubs amb solera com el Compostela, el Real Unión, el Mérida o l'Atlètic Balears. Especialment sorprenent al sud la situació de dos equips amb potencial i història, com són el Recreativo de Huelva i el Marbella, que no només no poden arribar ja al futbol professional, sinó que tampoc ho podran fer a la primera de la federació. Han quedat al grup baix i, per tant, en el millor dels casos, evitaran enfonsar-se a la cinquena categoria.
Repassats els equips que de moment ja tenen plaça garantida a la primera de la federació, anem a conèixer una mica més de detalls d'aquesta nova categoria amb un dels responsables de la comissió que està organitzant aquesta nova primera de la federació, a més sabadellenc, vicepresident de la Federació Espanyola i president de la catalana. Joan Soteres, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Bé.
Coneixem una mica més de detalls ja d'aquesta primera federació. L'altre dia es publicàvem, de moment no serà professional la categoria, no?, si no he entès malament.
A veure, la categoria, a veure, 100% professional no pot ser, perquè això pertany a la Lliga de Futbol Professional. A veure, però la categoria aquesta, estem expenses també d'una nova disposició que pot fer el CCD, que després doncs, això canviaria una mica. Però de totes formes, aviam, professional. Penseu que la segona divisió B, pràcticament totes les fitxes dels jugadors de segona divisió B, jo diria un 90, penseu que estem parlant d'un 97-98% de les llicències són P's. P vol dir professional. Vol dir que aquesta categoria doncs, seguirà la línia de la segona B en quant a llicències.
A nivell d'ingressos per això dels clubs es veurà modificat la quantitat total d'ingressos respecte al que tenien fins ara a segona B?
Sí, aviam, segona B tenen una quantitat d'ingressos que tots sabeu quins són, que aquests ingressos que en aquest moment són molt importants comparats amb els que teníem fa 7 o 8 anys, quan jo era president del Sabadell. Penseu que es cobraven segona B 20.000 euros aproximadament, màxim que es cobrava de la federació, i en aquest moment estan arribant als 150.000. Aquesta decisió, evidentment, seran molt més importants, perquè la pròpia competició també es crearà ingressos.
Per tant, podem dir que el fet d'aixugar el número de participants respecte al que era una segona B fins ara sí que compensa, per exemple, fent desplaçaments més llargs, etc. Però, en contrapartida, el que dèiem, potser ara mateix no podem posar aquesta etiqueta de categoria 100% professional, però sí que es notarà quantitativament.
Sí, bueno, jo al final jo diria que el tema de ser 100% professional o no, aquest moment estarà equiparada al que serà la segona divisió REF, que és la segona B d'ara. Però en quant a llicències, però penseu que doncs, evidentment també s'haurà de promocionar una mica el sub del sub-23 o sub-21 o sub-20, en parlarem, però també s'haurà de promocionar una mica com es fa actualment a la segona divisió B. Doncs, hi ha una quantitat de licències que han de ser sub-23 o sub-20, em sembla que són. No sé la quantitat, perquè encara no està tancat del tot això, la quantitat que hi haurà de licències d'aquest tipus, però també, evidentment, estem promocionant una mica la formació de jugadors, encara que aquesta categoria serà l'antesala del futbol professional. Per tant, hi haurà... Aviam, anem al primer any i després, a partir d'aquí, pot ser que hi hagi algun petit canvi i també depèn de la reglamentació del que ens marqui també una mica el CCD.
Amb només dos grups i veient els equips que de moment estan en aquesta llista momentània, fa força patxoca. A nivell de drets televisius això també es notarà, el fet de tenir menys partits i el perfil d'equips que són?
Sí, doncs s'està treballant en tot el que és el naming right, s'està treballant els drets televisius, per tant, estem treballant aquests temes perquè seran ingressos que han de fer pujar la quantitat que cobrin aquests clubs que tenen aquesta categoria. Aviam, els drets televisius no seran superiors als drets que cobren el futbol professional, però s'està treballant amb unes quantitats que, evidentment, sense ser excessivament altes, però que a repartir entre 40, doncs, déu-n'hi-do, la pujadeta que puguin tenir els clubs que estan en aquesta primera divisió en REF.
Parlant amb els clubs, què us diuen, de moment, d'aquestes primeres impressions?
A veure, els clubs, de moment, no poden dir massa encara, perquè encara estem treballant amb la confecció de tot. Cada vegada ho tenim més clar. Jo vaig passar una enfermedad i no he pogut estar a Madrid tot el que hauria volgut, però ara sí que s'està treballant ja a fons. I jo em suposo que en el plaç d'un mes això ho tindrem totalment tancat.
Se sap, per cert, si es divideix els dos grups en nord-sud o est-oest?
A veure, el més probable és que els grups es confeccionin per sorteig, que no siguin els típics nord i sud.
Sí, que podria tocar perfectament anar a l'altra punta de la península per dir alguna cosa.
Sí, Sabadell, ojalà es quedi la categoria d'estar, i no hàgim d'entrar en aquest grup, en aquesta categoria, ojalà. Però el que són els clubs catalans que es quedin en aquesta categoria, el més probable és doncs, que sí, que s'hagin de moure per tot Espanya.
Parlant dels catalans, jugar entre ells ha estat una autèntica trituradora aquest any a segona B. La veritat és que en un any normal potser segurament s'haurien colat més, no?, en aquesta primera federació.
Aviam, penseu que d'aquesta primera federació s'encolen 40, dels quals, d'entrada, sí, home, els sis primers que són els que aquests segur que hi van ja, en aquest moment hi ha tres de catalans, que el Bessa que partia, com s'ha partit territorialment els subgrups, poder ser que en comptes de tres haurien sigut quatre, haurien sigut cinc. Esperem ara que amb la segona fase com a mínim se'ns en puguin colar dos més. I que quedem cinc, i ojalà el Nàstic també pugés de categoria. Ens tornaríem a quedar quatre.
En certa manera, veiem, per exemple, ja no dic només a segona B, sinó fins i tot més avall, a tercera divisió, per exemple, que Andalusia té dos grups i Catalunya, que té moltes llicències, en té un només. No pot ser una mica un greuge entre andalusos i catalans, per exemple, ja et dic, no tant segona B, sinó potser tercera?
Bueno, això és una reivindicació que fa moltíssims anys que tenim els catalans, amb els dos grups de tercera. Això ha sigut totalment impossible, no jo ara perquè sigui president jo, sinó amb els antics presidents de la Federació Catalana de Futbol. Han sigut reivindicacions que han tingut amb Espanya i no hi ha hagut mai manera de que pugui fer els dos grups de tercera. Aviam, ells adueixen de que el territori és molt gran i doncs així minimitzen el que són els desplaçaments de tercera divisió. Bueno, en fi, en quant a categoria i en quant a importància de federació són més importants en quant a licències que ells, no molt més, però són més importants. El que passa és que en quant a territori ens guanyen. I després, com que el territori és molt gran, ells adueixen que realment es fa per evitar moure's cada setmana de punta a punta.
Abans ja hem fet una pinzellada com a expresident del Sabadell també. Com veus la cosa? Salvarem la segona divisió o no?
Jo crec que sí, perquè, aviam, tenim, jo crec que tenim un equip dels que hi ha a baix, si no és el millor dels que tots els que lluiten per baix, doncs un dels millors, i a més, entenc que tenim un any, és un any que tampoc s'escapa ningú, per tant, és el millor tenir una lluita entre 6 o 7 o 8, que al final acabarem aquí, almenys serem 6 o 7 o 8, segur que serem a la lluita aquesta, pel més tants que no ser quatre i lluitar cinc equips per quatre llocs, de no baixar, de no baixar exactament. Per tant, entenc, si de cinc se'n salva un, és el mateix que si de set o vuit se'n salven quatre. I vol dir que entre que veig que esportivament són superiors i que tampoc se'n van els altres, jo crec que hem de mirar el futur amb optimisme. Doncs l'any que ve ens podem veure tots a la Creu Alta.
Tant de bo que sí, que hi ha ganes de tornar a la nova Creu Alta i amb futbol professional. L'última, amb això ho remato, llegíem aquesta setmana la gent del Sabadell Nord que parlava una mica del pla de competició de Primera Catalana, si està definit, si no, si falten algunes places. El tema del descens és 100% segur a Primera Catalana que les xifres seran les que són ara? Ho dic perquè comentaven des de, crec que era les xarxes socials, que hi havia 32 equips ara mateix, però que el pla de competició parla de 38. A més, a segona catalana no hi ha competició oficial, perquè així ho van acabar decidint els clubs amb la federació. Això s'ha de retocar en el que queda de temporada o és tal qual com està ara?
A veure, jo vaig tenir una reunió que vaig fer amb els clubs de Primera Catalana, vaig tenir un compromís amb ells de que jo portaria a l'assemblea els clubs que per qualsevol motiu no poguessin jugar, a veure si ells doncs, els podien a l'assemblea mateix, doncs portàvem aquesta petició a l'assemblea, arribés un punt doncs, que poguessin aprovar doncs, la modificació del pla de competició. Això al final no s'ha produït doncs, perquè només ha quedat un equip despenjat que no ha pogut jugar. Això n'hem de parlar, s'ha aprovat en junta directiva i en parlarem. De moment, el que està molt clar és que de Primera Catalana baixarà els que hagin de baixar. De moment, això està perquè és el pla de competició i el pla de competició no es pot canviar. S'ha de mirar, s'ha de calibrar bé i, aviam, de moment, amb el tema de Primera Catalana, n'hem de tornar a parlar s'ha de, si hi ha alguna cosa a fer, s'ha de portar pla de competició, s'ha d'assolir de modificar i portar a l'assemblea. No ho sé, no li puc dir si serà sí ni serà no, però de moment el que sí segur és que de moment el que marca el pla és que en baixen 12.
Doncs president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, Joan Soteras, gràcies per tots aquests detalls i a l'espera d'aquí un mes, com comentàvem, de conèixer els que faltin de la primera de la Federació, que tant de bo que no haguem d'estar pendents d'aquí uns mesos, que serà bona senyal. Una abraçada.
No, ojalà, gràcies, ojalà. Vinga.
Adéu.
Adéu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hola, Golafre. S'acaba la Setmana Santa i encara no pots menjar carn, però ens pots escoltar divendres sant i dilluns de Pasqua a les 10.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat. Do what you want!
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fa uns dies felicitàvem a la gent del vòlei, en aquest cas pel seu sènior masculí, que no només s'havia classificat per les fases d'ascens, sinó que també havia aconseguit el títol matemàtic de Lliga. Les noies ho han fet una mica més tard en quant al calendari cronològic, però al final, en l'última jornada, han acabat assaborint també el títol de Lliga. Després de guanyar 1-3 a la pista del Barça, al final hi ha hagut empat en la classificació, al capdavant de la taula, entre les sabadellenques i el Sant Cugat, però per a Baraj, l'equip d'Hugo Gotutzó no només jugarà les fases, que això ja ho sabíem, ho teníem coll avall, sinó que també ho farà com a primer del seu grup. Saludem i felicitem la capitana de l'equip, Ana Jiménez Morcuende. Ana, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt contenta.
Sí, no? M'imagino que d'aquelles sí. Temporades per recordar amb el temps, no?
Sí, la veritat és que sí, mai ens havíem trobat en una situació de només perdre dos partits en tota la temporada. El treball que està fent l'equip és bestial i, bueno, al final tot té la seva recompensa.
Anna, escolta això i després m'expliques què passa pel teu cap després de sentir concretament això. No. Així acabava el partit contra el Barça. Quins sentiments tens?
Realment m'emociona moltíssim, eh? O sigui, se'm piquen els ulls plorosos i tot, eh? Sí que és veritat que feia ja tres jornades que sabíem que anàvem a fases i realment era molt important per a nosaltres, no? Però acabar així, acabant primeres amb tot el que havíem lluitat, és com encara més gran, no? Perquè tot i no haver perdut gairebé partits, només dos, estàvem molt ajustats a punts amb Sant Cugat. Hem fet molts 3-2-1, llavors, clar, a l'últim moment, poder quedar primeres i dir, escolta, estem aquí, anem a per tot i lluitem, és supergran, és molt bonic.
I a la pista del Barça, que us havia guanyat a les naus, 1-3, això sí, parcials ajustats, 21-25, 21-25, el tercer set va ser per elles, 25-23, i l'últim 19-25, o sigui que el Sant Cugat va guanyar 0-3 a Sóller, i vosaltres victòria suada per acabar confirmant aquest títol.
Sí, va ser un partit lluitat. Evidentment, el Barça té jugadores molt bones i, bueno, és que, de fet, tota la Lliga, eh? No pots pensar que qualsevol equip no pot fer punts. Llavors, sí que és veritat que, bueno, amb la pressió que teníem, que volíem quedar primeres i tot, doncs és fàcil, no? Tenir un partit així ajustat, també s'ha de jugar contra nosaltres, no només contra l'altre equip. Però bueno, vam treure-ho, vam treure tot el caràcter que teníem i realment, doncs mira, ens vam emportar el partit i ens emportem al primer lloc.
Acaba la fase regular, Natació Sabadell 55 punts, Sant Cugat 55 i fora de fases el Bordils amb 47. A la resta de grups es classifiquen l'Oviedo com a primer i l'Aceite Sabril Ourense com a segon del grup A, i en el C el Badajoz d'Extremadura com a primer i l'Albolote de Granada com a segon. Tenim ja sorteig, de fet, tenim seu, tenim dates del 23 al 25 d'abril a Ourense, o sigui, déu-n'hi-do el viatge també, després et pregunto. Us toca Badajoz, és a dir, un primer classificat, i us toca un segon, que és l'Aceite Sabril d'Ourense, però que jugaran a casa. Per tant, en aquest sorteig, que per explicar a l'audiència, podia ser que us toquessin o dos segons, o un primer i un segon, podríem dir que no heu estat de sort.
Sí, bueno, al final estem a l'equip fort, dos primers i un segon, però bueno, hem de veure com que un d'aquests primers som nosaltres. Llavors juguem contra un primer i un segon, i anem a fer el nostre treball, no? Com dic sempre, és igual qui tingui endavant, què hagi fet, i lluitem i fem el nostre joc, i a partir d'aquí veurem què passa. No? No hem de pensar, hòstia, és un primer, hem d'arronsar els braços, no, al contrari. Estem a l'equip fort, sigui el grup fort, doncs anem a donar-ho tot.
A més, ara Setmana Santa, i fins al 23-25 d'abril, fins a Sant Jordi, no sé si ara es farà molt llarg, perquè al final, acostumades a jugar cada setmana, preparar alguna cosa tan gros com és una fase d'ascens i tenir 3-4 setmanes per davant, com ho afronteu?
Bueno, tenim tots els entrenaments preparats ja, i Lugo s'ha estat movent per poder fer algun partit amistós, perquè no baixem el ritme, no?, i poder enfrontar-nos contra altres equips. I anar provant-nos de cara a les fases. En aquest sentit, Lugo ho té tot ben preparat. No ho deixaria anar tan fàcil.
Dels rivals teniu temps per preparar-ho, però teniu alguna pista de com poden jugar, de xifres, etcètera, del Badajoz i de l'Aceite Sabril d'Ourense? Anireu una mica a cegues? O com afronteu l'estudi aquest dels dos rivals primers que tindreu?
Sé que Lugo s'està movent i que està preparant els entrenaments de cara als jocs d'aquests equips. Evidentment, fins que no es fes el sorteig, tampoc podíem fer gaire cosa més a fons. Llavors, ja estem començant amb el que està treballant Lugo, i en aquest sentit nosaltres tenim fe cega en ell, no? Sempre algun cop que hem dubtat, no, hòstia, estem fent això o tal, però bueno, està donant resultats. Llavors, li donarem aquesta confiança, no?, que ell faci el seu treball i després nosaltres a la pista.
Els nois aniran a Utrera a fer les fases, que déu-n'hi-do també el desplaçament al sud, sí. I vosaltres a Galícia al nord, però al nord. En general, temporada excel·lent fins ara, els dos a les fases, els dos sèniors de vòlei del Natació Sabadell, i els dos com a campions de grup, o sigui que és una temporada històrica.
Sí, la veritat és que estem molt contents. A més, entre els dos equips hi ha molt bon rotllo, molta confiança. I en aquest sentit ha estat molt guai, no? Anar veient com els dos equips anaven pujant i anaven fent alguna cosa històrica, no? Tots dos primers a les fases i amb aquests resultats, evidentment.
L'última, Anna, pensant ja en les fases que tindrem temps, perquè queden molts dies encara per trobar-nos aquestes fases d'ascens, però del grup de tres que dèiem, Badajoz, Ourense i vosaltres, els dos primers passaran a semifinals, llavors el segon contra el primer de l'altre grup, que insisteixo és Oviedo, Sant Cugat i el Bolote de Granada, semifinals i final. Per tant, hi ha sis equips a les fases. Quin objectiu us marqueu de cara a aquest tram decisiu de temporada?
Però, evidentment, sempre ens agrada pensar en que podem estar entre la primera i la segona posició, no? Però, bueno, com deia abans, és el plantejament que teníem des de principi de temporada era partit a partit, i si treballem bé i fem les coses bé, doncs estarem amunt. No pots pensar que, bueno, vinga, va, estarem a dalt i ja està. No? Hem d'anar treballant poc a poc amb el rival que tenim davant, i, evidentment, si podem estar a dalt, aconseguir diners per pujar a Superliga 2, Seria ideal, seria molt bonic.
Doncs tant de bo que sí, que puguem parlar l'any que ve de dos equips, per què no, els sèniors de vòlei de Natació Sabadell a Superliga 2. Anna Jiménez, capitana de l'equip femení, felicita les companyes, a Lugo i a tot l'equip en general, perquè només se us pot aplaudir del tros de temporada que esteu fent. Una abraçada, felicitats.
Moltíssimes gràcies, a vosaltres sempre.
Hotel Suís.
Això pel que fa al femení. Pel que fa al masculí, ha tancat la fase regular guanyant 0-3. A la pista del Cisneros, el conjunt dirigit per Jordi Fernández ja tenia garantit, com dèiem ara amb l'Anna, tant el lloc a les fases com també la primera plaça de la Lliga. Els nedadors, igual que l'equip femení, també coneixen ja rivals. El sorteig ha estat una mica més benèvol amb ells, ja que s'enfrontaran a dos segons classificats, el Molina murcià i el Recuerdo madrileny. El sistema de competició és exactament el mateix que les noies, grups de 3, els dos primers passen a semifinals, segon contra primer, i els dos finalistes pugen directament a Superliga 2. Les dates també seran les mateixes, del 23 al 25 d'abril, però no la seu, com dèiem ara, si l'equip femení del club viatja a Ourense, el masculí haurà d'anar a Utrera, a Sevilla.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Seguim al Natació Sabadell. Parlem ara de natació, perquè després dels resultats de l'Open d'aquest passat cap de setmana a Canllong, la Federació Espanyola ha fet oficial en les últimes hores la convocatòria per l'Europeu de Budapest, que tindrà lloc del 17 al 23 de maig. Pel que fa a la representació del Club Natació Sabadell, podríem dir que poques sorpreses. És a dir, Marina García als 200 braça i Catalina Corró als 400 estils, després de ser la millor nacional al Campionat d'Espanya. Saludem al José Antonio del Castillo, el Casti, com se'l coneix en el món de la natació, un dels principals responsables de la secció, juntament amb l'Àlex López. Casti, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
D'entrada satisfets, no?, amb aquesta doble convocatòria. Esperàveu, no sé si algun nom més, potser, com el de l'Àlex Castejón o el Sergio de Celis, que van fer un bon paper a l'Open, o no?
Realment, complint els criteris, les úniques dues nadadores que teníem eren la Marina i la Catalina. Sí que és cert que el resultat de l'equip en general ha sigut molt bo, i com tu destaques, tant l'Àlex com el Sergio Celis o el mateix Àlex Ramos van quedar molt a prop de tenir el premi gros, per dir-ho així. Encara vam fer una bona actuació, però no va ser prou com per acabar entrant en l'equip.
En total han estat 15 medalles a Canllong en aquest campionat d'Espanya, 9 de plata i 6 de bronze. Quines conclusions heu extret aquests dies?
Sincerament, crec que amb totes les dificultats que ha tingut l'esport, no l'esport, el món en general i l'esport en particular amb la pandèmia, doncs nosaltres no ens podem queixar de com hem pogut portar la preparació durant aquests mesos. I bé, ha sigut una retrobada amb l'Open Nacional després de 2 anys sense. Creiem que, sincerament, tot el resultat que han fet els nadadors del club han sigut prou bo. Hem tingut moltes millors marques personals, que això en competició principal mai és fàcil, perquè sempre hi ha molta tensió i en vegades que estàs lluitant més pel lloc i per la recompensa d'arribar primer o segon o tercer que no tant per la marca. Llavors, per nosaltres, la veritat és que el resultat és satisfet, no? Encara que, com et deia al principi, sempre quedes en què vols una mica més.
Per exemple, personalitzant, la Marina García ens deia que no estava massa satisfeta després de la final del 200 braça i que encara no tenia prou clar què havia passat. No sé si heu trobat algun motiu.
Correcte. Bueno, la Marina, la veritat és que la preparació tota la fase final ha anat prou bé. Diria que ha sigut les esportistes de l'equip més estables a l'hora de portar setmana a setmana la feina. I les sensacions que ens donaven de tot el treball específic eren de poder rendir molt millor. Ja no et dic amb la seva millor marca, però sí per un mes de prop de l'abril com estem, i molt, molt propera amb aquesta marca, no? I bé, sí, hem analitzat la prova i sí que és cert que hi ha moltes coses durant la cursa que se'ns van escapar del que normalment són capaços de fer, però bueno, com et dic, si ens quedem en que la preparació fins al arribar al moment ha sigut bona, el que hem de fer és millorar aquest punt de posada en marxa, per dir-ho així, i aprofitar tota la preparació per ser més forts i sortir millorant, no?
De la Cata Corró, què hem de dir, no? Perquè al final tu la coneixes a la perfecció perquè formava part del teu grup del CAR fa uns anys. Quin tros de rendiment passant tot el que ha passat?
Sí, home, sempre és bona notícia que torni a estar a prop de les seves millors marques, que estigui en línia rendint en les millors i que estigui lluitant per guanyar. Llavors, bueno, jo crec que sí, que la veritat és que després de l'última vegada que vam tenir bones notícies amb el seu estat de salut, podem dir que la preparació també ha anat creixent amb estabilitat, no? I per això crec que es comença a notar.
Pels qui encara no tinguin massa ubicat, Casti, tu arribes a l'estiu aquí al club, procedent de la direcció tècnica de la Federació Catalana de Natació, havent estat també director del rendiment de l'Espanyol en el seu dia. De fet, suposa el retrobament també aquí a Can Llong amb l'Àlex López, amb qui ja havíeu coincidit al CAR. Per tu, què va significar aquest fitxatge pel club?
Home, la veritat és que després d'aprovar l'etapa amb la Federació Catalana, que em van donar una gran oportunitat portar la direcció tècnica, vaig trobar que era el primer cop durant pràcticament 2 anys que no estava a peu de piscina, no? Directament preparant nedadors, pensant en el nivell molt directament, ja no tan influint a entrenadors, no? I tenia molt clar que volia tornar. Llavors, el projecte que va presentar el Sabadell era diferència molt atractiu i el millor que podia tenir en aquells moments. I bueno, entrar a Can Llong amb la instal·lació, amb la tradició del club, i veure les ganes que tenia tota la gent de fer una bona empenta i tornar a créixer un altre cop com a equip de natació, doncs molt motivant i amb moltes ganes de participar en el projecte, no?
I acabo preguntant-te una mica pel futur, ja no tant en noms en concret, en particular, de nedadors del club, sinó en general, quines fites, quins objectius us heu marcat a nivell de secció?
A veure, la nostra idea és, durant els propers 3 anys, intentar estar dalt de tot. Quan dic a dalt de tot és tenir opcions de lluitar per ser els millors de nou, tant en categoria masculina com femenina. Sabem que no sempre és fàcil, però crec que en el moment que comences una línia de treball, que els resultats comencen a florir, que la gent de darrere comença a empentar i sempre hi ha gent que comença a mirar-nos com una referència per poder millorar la seva preparació, no? Llavors, totes aquestes coses, com a entitat, com a grup, jo crec que ens pot fer créixer per ser doncs un dels referents, ja no un dels referents que intenta, sinó un dels referents que estigui a dalt, no? De manera estable, no per casualitat, per dir-ho així, no? Aquesta seria una mica la fita més general.
Doncs objectius ambiciosos, per tant, a la secció de natació del Club Natació Sabadell. José Antonio del Castillo, Casti, gràcies, anem parlant, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Parlem ara d'handbol. L'Oar Gràcia té pràcticament a la butxaca la permanència. La divisió d'honor plata femenina, l'empat de les gracienques 30-30 a la pista de l'Amposta, és un punt d'or que permet l'equip verd i blanc plantar-se amb 6 d'avantatge respecte al descens, faltant-ne justament 6 pel final. Salvació virtual, per tant, tot i que encara no matemàtica, com explica l'entrenadora de l'Oar femení, Carol Carmona.
El equipo estaba confeccionado para una categoría inferior, y el hecho de estar compitiendo en División de Honor Plata es un mérito increíble, el hecho de competir todos los partidos y los partidos que hemos conseguido ganar, y el objetivo era la permanencia. Sí que es verdad que está muy, muy bien encarrilada la permanencia. Matemáticamente, de los dos últimos no vamos a quedar, estaba pendiente del tercer, de los dos peores terceros, pero bueno, yo confío en que podamos sacar algún punto más en estas 3 jornadas, y claro, obviamente confío en la continuïtat en esta categoria.
Doncs ho tenen molt, molt, molt coll avall, a punt de fer-ho ja de forma matemàtica, i tot en un cap de setmana especialment profitós per l'handbol local, no només pel que fa al Gràcia femení, també a la Primera Nacional masculina. El Creu Alta Sabadell Handbol s'ha distanciat un altre cop 2 punts del descens, amb la victòria arlequinada 27-30 a la pista del Poble Nou i la derrota del Banyoles a Esplugues. Trencada la mala ratxa, Oriol Carrillo, autor de 6 gols en l'últim partit, espera que el triomf sigui l'inici d'una dinàmica ascendent.
Portava una dinàmica bastant negativa i res, supercontents avui, a veure si és una mica un punt d'inflexió i podrem treure algun punt més aquestes setmanes que venen, com rivals contra la Salle Montcada, que ens toca d'aquí poquet, just després de Setmana Santa, i res, a veure si aconseguim salvar la categoria, que és l'objectiu.
És l'objectiu, a Calbalsac prefereixen, això sí, no fer càlculs encara per saber quants punts necessiten per aconseguir la permanència. A més, tampoc poden relaxar-se perquè saben que l'escletxa respecte a la part perillosa encara és massa curta. L'Oar Gràcia, de la seva banda, es va imposar 24-33 a la pista del Cué del Palau Tordera i s'enfila ja als 16 punts, 6 per sobre del descens, amb una ratxa de 2 victòries i un empat. Nil Montserrat va ser el màxim golejador del partit amb 9 dianes.
Portàvem un inici de lliga molt, molt dolent. Jo crec que tenim una plantilla molt millor del que estan reflexant a la classificació I bé, com dius tu, aquestes tres darreres jornades que portem, que hem pogut sumar a tots els partits, doncs ens donen un espai on podem respirar tranquils, diguéssim. I agafem la segona part de la temporada amb moltes ganes i il·lusió de poder quedar el millor possible a la classificació.
La Lliga s'atura ara aquesta setmana, tant a la Primera Nacional masculina com també a la Divisió d'Honor Plata femenina, i tornarà després de Setmana Santa.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm. I'm just right here dancing
around to the rhythm. I en bàsquet, el Club Natació Sabadell es va imposar 76-68 davant del Sant Feliuenc en la quarta jornada del Campionat d'Espanya de Primera Divisió. Els sabadellencs van dominar el partit en els dos primers quarts i van acabar la primera meitat amb un avantatge de 17 punts, un coixí que va resultar suficient per endur-se la tercera victòria de la temporada en quatre partits. L'Albert Quera, un dels nostres estudiants en pràctiques, va presenciar l'enfrontament a les naus.
El Natació Sabadell va aconseguir una victòria molt important davant el Sant Feliuenc per una diferència final de 10 punts. Els nedadors van dominar el partit des del primer minut i el resultat de la primera meitat va ser una bona mostra d'això. 39-22, un avantatge de 17 punts. Jonathan Ramírez, el tècnic, destaca que la clau d'aquesta bona versió va ser la defensa.
Eso, la defensa, hemos conseguido dejar al otro equipo en otro. Nuestro primer patrón es defender. Lo hemos conseguido pues prácticamente 35 minutos. Entonces estamos muy contentos. También en ataque hemos conseguido, pues bueno, poco a poco que los jugadores se van conociendo más. Hoy ya hemos ido cerca de los 80, es decir, bueno, estamos bastante contentos en este aspecto.
Els sabadellencs van donar continuïtat a tot el bon joc durant el tercer quart, en què l'avantatge va seguir creixent. Però entre que el resultat cada cop era més positiu i les rotacions dels jugadors que van haver-hi, els de Jonathan Ramírez van relaxar-se i el Sant Feliuenc va aconseguir reduir considerablement l'avantatge. Però en cap cas el triomf va arribar a perillar i, per tant, victòria justa i treballada. Així ho veu el tècnic dels sabadellencs.
Ha sido un buen partido hasta el último cuarto, donde hemos cogido diferencia en el marcador y a partir de aquí, pues bueno, nos hemos dejado ir un poquito en el marcador, pero bueno, victoria justa, yo creo que es bastante merecida la que hemos tenido, a pesar del último ratito que ha sido un poquito de desconcierto.
Amb aquesta victòria, el club fa un pas de gegant i es col·loca líder del seu grup del Campionat d'Espanya de la Primera Divisió Masculina, ja que el Ripollet, proper rival dels sabadellencs, ha hagut d'ajornar el seu compromís d'aquesta jornada davant el Mollet.
Tres minuts i mig per les 3 de la tarda. Acabem avui en futbol sala perquè l'Amics del Pou Insercat lidera el seu grup de tercera divisió, un punt per sobre del Laguna i del Santpedor. En la lluita per ascendir a segona B, els sabadellencs sumen 7 punts, els últims 3 guanyant qui era precisament el primer classificat, justament el Santpedor, per 5-3 al pavelló nord. Al descans, l'equip dels Marinals ja guanyava per 3-0 amb un doblet de Dani Salgado i al final victòria per 2 gols de diferència, sabent patir també en els últims compassos. L'entrenador Francis Barragán i Raúl Martín, autor d'un gol pel conjunt sabadellenc, posen de relleu sobretot la victòria per qui era el rival que tenien al davant.
Sabíamos que San Pedro era complicado, además venía con eso, como dices, con la victoria de líder y ganar a Liñola y la primera jornada también, o sea, eso le daba mucho plus. Y sí que es cierto que es muy buen equipo, ya está trabajado. Y nosotros hemos hecho muy buena primera parte y la segunda, pues como es lógico y nos va a pasar hasta el final de temporada, nos va a tocar sufrir.
Una victoria importante ya que, como tú has dicho, es un golpe encima de la mesa. Ellos venían invicto, 2-2, le ganaron a Liñola, que es el campeón del otro grupo. Es una victoria muy importante también para nosotros, para seguir con más ganas que nunca y afrontar el partido que nos viene, que es Liñola, que será un partido difícil, pero que vamos a ir con todo.
El grup de la permanència, el grup de Raona Estudi Barcelona, estaria ara mateix dins del descens per culpa de la derrota per 6-4 a la pista del Tecnobit Alforja. Els arraonistes van anar a remolc a la primera meitat, però van arribar a capgirar el marcador amb 2 gols de Guillem Ramiro. A les acaballes, però, els tarragonins van endur-se el gat a l'aigua, deixant l'equip de Darío Martínez ara mateix penúltim d'aquest subgrup amb 3 punts de 9 possibles. Després de Setmana Santa, l'Amics del Pou Insercat jugarà a Linyola i el grup de Raona Estudi Barcelona rebrà la al col·legi. Demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, en les hores prèvies al Sabadell-Girona, escoltarem Antonio Hidalgo, que compareix d'aquí a res a uns minuts en roda de premsa. Tindrem les estadístiques prèvies al Sabadell-Girona. Farem la prèvia de la final de la Copa del Rei, la primera de les dues que han de jugar-se, Real Sociedad Athletic Club, un derbi basc que viurem en clau arlequinada.
Evidentment, el Sabadell-Girona no serà l'únic partit que jugui demà. Una hora abans tenim a les 6 el Sabadell-Ebro de la Divisió d'Honor Juvenil i a un quart de 9 Mediterrani-Estralpul masculí a la Divisió d'Honor de Waterpolo. Finalment, també parlarem del sènior femení del Centre d'Esports o del futbol sala Sabadell femení.
Hotel Suís.
Tot això demà a les 2 i a 6:45 al Sabadell en joc del Sabadell-Girona. Per avui m'acomiado enviant-vos una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Podeu continuar informats, això sí, entre altres coses, amb les paraules d'en Toni Hidalgo d'aquí a una estona en roda de premsa a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar a YouTube, a Twitch, ara també a Twitter, a Instagram o a Facebook. Una abraçada enorme, que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.